IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
Una i cinc minuts, dimarts, 1 de setembre. Bon dia. Queden 10 hores i 55 minuts perquè es tanqui el mercat de fitxatges al futbol espanyol. Amb Lluís Fortes al control tècnic, començam les portes d'avui. Tot d'un aniran cap a l'estadi de Son Moix per saber la darrera hora d'aquest tancament del mercat de fitxatges pel que fa al Mallorca. Atenció, perquè hi haurà moviments, eh? Hi haurà moviments en aquestes pròximes hores. En el capítol d'entrades han de parlar de Guille Fernández, jugador del filial del Barça, que es troba molt a prop de signar definitivament el seu contracte amb el Mallorca. Arribaria traspassat per part del Barça, un jugador jove, de 8 anys, que ha militat en el Barça Atlètic i juga en el centre del camp, de mitja punta, de migcampista. Hi haurà overbooking aquesta temporada en aquesta posició. Estan pendents de que en aquests pròxims minuts es faci oficial aquest fitxatge. Ahir, ja ho sabeu, en el capítol de sortides, pendents de David López, en parlàvem ahir, que és un dels jugadors que podrien sortir en aquestes darreres hores de mercat per cercar minuts i una bona oportunitat a la segona divisió. Veurem si es pot produir aquesta sortida durant el dia d'avui. I també pendents, esperant que no, que hi hagi qualque sortida inesperada de qualque jugador important en aquest darrer dia de mercat. Pel que fa al capítol de fitxatges, ahir ho comentaven també en aquest programa, el Mallorca va anunciar l'arribada de John Donald, el futbolista que arriba cedit per part de l'Elx, un jugador polivalent que pot jugar de central, de migcampista i també de lateral dret. John Donald, que arriba a Mallorca amb molta il·lusió i un objectiu.
Pues muy contento, con mucha ilusión ya de poder estar con mis nuevos compañeros y eso, de poder aportar al equipo. A nivel personal, pues eso, volver a sentirme un jugador importante, ¿no? De poder, sobre todo, aportar a este gran equipo y a nivel colectivo, pues obviamente lograr el objetivo y el sueño, ¿no? Que es volver a la división a la que pertenece este equipo.
I de John Donald, ja és nou futbolista del Mallorca, i també ahir es va produir una sortida, la de Mateu Jaume Morell. El jugador ja s'ha entrenat avui amb el Girona.
Primer de tot és aportar tot de mi per l'equip. Estic a disposició de l'equip des del dia 1 i sobretot crec que l'objectiu en la plantilla que tenim és molt clar i tornar al Girona on es mereix. Si m'hagués de definir en tres paraules, em definiria com proper, amable i carinyós.
I del Mateu Jaume Morell, que jugarà en el Girona la pròxima temporada. Avui ja s'ha entrenat amb els seus nous companys. Pendents del mercat de fitxatges del Mallorca i també pendents dels de la U d'Eivissa. Avui parlarem i analitzarem amb Antoni Torres aquest mercat del conjunt pitius i també el començament de temporada de l'equip amb aquesta derrota a la primera jornada al camp de l'Antequera. Pel que fa a la part esportiva del Mallorca, a la fi ja tenim nous horaris d'aquesta segona divisió, la jornada número 5. El Mallorca jugarà diumenge, dia 13 de setembre, a les 6:30, a Son Moix, contra el Sabadell. I la jornada número 6, el Mallorca jugarà dissabte, dia 19, ho farà a les 2 del migdia al camp de la Reial Societat B. Pel que fa també a la categoria de plata, ahir es va tancar la jornada, ho va fer en dos partits, l'empat a 2 entre el Burgos i la Reial Societat B i la victòria del Castelló per 1-2 al camp del Celta Fortuna, una victòria que fa que el Castelló es situï segon a la classificació en 7 punts. El Mallorca acaba aquesta jornada 5a amb 6 punts a la classificació. I a la primera divisió, anit, victòria 2-1 per 1-0 a El Sadar contra el Getafe i també gran triomf del Barça al Camp Nou per 5-2 contra el Rayo Vallecano. I a nivell internacional, la gran notícia a les darreres hores ha estat la retirada de Leo Messi de la selecció argentina. El de Rosario deixa el seu combinat nacional 21 anys després d'haver-hi debutat. Ha jugat 207 partits, ha marcat 125 gols i ha guanyat un Mundial i també dues Copes Amèrica. En ciclisme, l'etapa número 10 de la Vuelta ja és en marxa després del dia de descans d'ahir. Avui 185 quilòmetres d'un perfil, podríem dir, trencacames entre Alcaraz i Elche de la Sierra. Enric Mas, que avui torna a lluir el mallot vermell. I també, en el món del ciclisme, Mavi Garcia ha renovat amb l'equip UAE per una temporada i continuarà en actiu en 42 anys. La ciclista mallorquina ha aparcat, de moment, la seva retirada. Seran ja 13 anys com a ciclista professional. Així explica a IB3 Mavi Garcia per què ha decidit continuar damunt la bicicleta.
Posar límits és un do, jo, perquè la gent digui aquesta que major és fent això. Claro, però és que estic fent el que m'agrada. I en el final pues, dius, quina tonteria, no? Pues, seguiré un pas més i seguiré disfrutant. En el final pues, tampoc vull acabar el que deia, no? Vull acabar en bona forma, vull acabar amb una bona sensació i no dir fins que no pugui més estaré aquí arrossegant, no?
I en el món del bàsquet, la selecció espanyola es complica una miqueta la vida pel Mundial de Qatar 2027 després de perdre a nit contra Grècia, derrota ajustada per 108 a 106. És la tercera derrota consecutiva per Espanya, que obliga a fer una feina, podríem dir, impecable. Al mes de novembre, el mallorquí Baba Miller va anotar 4 punts en aquest partit contra Grècia. I en el món del tennis, Carlos Alcaraz, que ha tornat per la porta gran al circuit professional. El murcià va guanyar per 3-0 el rus Roman Safiulin en primera ronda de l'obert dels Estats Units. Veurem si demà és capaç de repetir victòria. En segona ronda, el tenista murcià s'enfrontarà al portuguès Jaime Faria. Una i 12 minuts. Au-hi-do, 13 i 13, 1 i 13 minuts. Avui dimarts, dia important pel que fa a l'actualitat del futbol, perquè avui és un dia esperat. Avui es tanca a la fi el mercat de fitxatges. Després de 3 jornades, ja ho diu Luis García, que no li agrada començar la temporada a Luis García i el 99,9% d'entrenadors, que no els agrada a començar la temporada encara amb el mercat obert perquè no saben finalment amb quina plantilla podran comptar. I d'avui, el Luis García sabrà a les 12 del vespre amb quina plantilla podrà comptar, com a mínim, fins al mercat d'hivern. Saludam el nostre company Toni Fuster. Toni, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Miqui.
Avui dia que hem de mirar les oficines de Son Moix, es Fax, en Pablo Ortells, segurament si té qualque sorpresa guardada en aquestes 10 horetes i busques que resten perquè acabi el mercat, eh?
Mallorca que canvia la meitat de la plantilla, sí, respecte
12 fins ara, no? 12 incorporacions. Mare meva.
12 incorporacions i a les pròxims minuts o hores hi haurà una darrera, segurament. De totes formes, ahir parlàvem de que jo me pensava que acabaria l'acord en 12, però sembla que ahir hora baixa va haver moviments per Barcelona. I el Guille Fernández, jugador de 18 anys del Barça Atlètic, sembla que serà la incorporació número 13. Serà un futbolista que arribaria traspassat, però crec que el Barça tindria una opció de recompra. Primer, manca una espècie de Jan Virgili.
Sí.
Per tant, és un futbolista del mig del camp que...
Una aposta, no? Una oportunitat que ha sorgit ara i en Pablo Ortells no s'ho ha pensat, ha negociat amb el Barça i, si no hi ha res de nou, serà aquesta nova incorporació, la 13a del Mallorca, en aquest nou projecte a la segona divisió. Tot d'una, parlàvem, Toni, d'aquestes entrades, de possible sortida, ja ho fèiem ahir per damunt, alerta amb en David López, però han d'anar cap a l'estadi de Son Moix perquè volen saber quin ambient se respira, suposa que de feina a l'estadi en aquestes hores prèvies en el tancament d'aquest mercat de fitxatge. La gent ja vol saber definitivament amb quina plantilla comptarà el Mallorca en aquest projecte amb un únic objectiu, que és tornar a la màxima categoria del futbol espanyol. Anant cap a l'estadi de Son Moix, allà hi és el nostre company Xisco Riba. Xisco, bon dia.
Bon dia, Miqui, bon dia, Toni, bon dia, oients d'Esports3. Som aquí al pàrquing de Sant Moix, ben pendent, no?, de veure què succeeix en aquest darrer dia del mercat de fitxatges d'estiu d'aquesta nova temporada 2026-2027. I, de moment, l'únic que sabem és que a l'interior de l'estadi es troba el president, Andy Colberg, i també el cap de negocis, Alfonso Díaz. Pablo Ortells encara no ha arribat aquí a Sant Moix, però també el que sabem és que fa una estoneta, el cap de premsa del club, Luis Seone, ha partit amb un cotxe, també amb un empleat de comunicació, amb un càmera. No sabem en direcció on, però tot apunta, ja que hi ha dos vols procedents de Barcelona, que està previst que aterrin en aquest moment aquí a Palma, tot apunta que Luis Seone hauria partit, no?, a l'aeroport, tal vegada per rebre aquest 13 fitxatge, com han comentat, de Guille Fernández. Per tant, seguirem ben pendents de veure si aquest 13 fitxatge arriba aquí d'aquí uns moments aquí a Sant Moix.
I d'aquest 13 fitxatge que es troba en principi de camí a l'estadi de Sant Moix, Guille Fernández, migcampista procedent del filial del Barça. Xisco, en teoria, pel que fa al capítol d'entrades, ho comentàvem amb en Fuster, aquesta de Guille Fernández, si no se presenta una gran oportunitat en aquestes darreres hores, podria ser el darrer del Mallorca en aquest mercat d'estiu, però atenció, perquè continua també oberta la porta de sortida a possibles jugadors que deixin el club durant avui dimarts. No sé quin ambient se respira Son Moix en quant en el capítol de sortides. David López, l'una que sembla que continuarà, no sé si se parla alguna cosa.
No, de moment és això, el que sembla són tots rumors, no?, sobre la continuïtat, sobretot de David López, el defensa central mallorquí. Veurem si finalment decideix quedar-se a la plantilla o si bé el club aposta per una sortida, ja sigui en forma de cessió o traspassat. D'altra banda, de Dani Luna, si també pareixia, no?, tot apuntava que seria un dels que sortiria en aquest mercat de fitxatges d'estiu, ahir va publicar a les seves xarxes socials una fotografia seva en la nova equipació del Mallorca, la fotografia oficial del club, no?, que fan a cada jugador abans de començar la temporada, i posava un missatge que tot apunta que es quedarà finalment. Posava una nova temporada amb moltes ganes i il·lusió. Els plans de Déu són perfectes. Vamos, Real Mallorca. Per tant, sembla que, si bé tal vegada David López podria ser un dels jugadors que podria sortir en aquests darrers dies, Dani Luna, d'altra banda, sembla que acabarà quedant el club mallorquinista.
És cert que la temporada, Toni, és molt llarga a la segona divisió, però no trobes que hi haurà massa futbolistes en aquesta posició de mitja punta? Ens arribarà de Guille Fernández, Sergi Darder, Àlex Sala, Pablo Torre, Guille Fernández... No sé si trobes que n'hi haurà massa per aquesta posició.
Lluís García ja va dir que tots els jugadors són importants, només es puja a primera divisió,
sí.
I això de que tindrà 13, 14 jugadors, 15... Com han tingut altres entrenadors, que hi havia futbolistes que gaudien de molt pocs minuts... Jo crec que no passarà, jo crec que se repartirà molt els minuts, no tindrem... Sí que podria haver un 11, no?, més o manco clar, però futbolistes que gaudiran també de molt de minuts, que en el minut 10, 12, 13, segona part, ja farà 3, 4 canvis. Pot ser que se produeixi una situació d'aquest tipus i que el següent partit va rotant aquest jugador, no? És a dir, ahir vàrem veure l'altre dia que Josep Sardà ja va ser titular, no va jugar Antonio Roca, però després sí que va tenir la seva mitja hora. En el partit anterior, al revés, va ser Antonio Roca. Darder no va jugar, no vol dir que això a Elda s'hi torni una altra vegada a la titularitat i torni a donar descans. És cert que en darrere
arribava una miqueta tocat d'una setmana complicada.
Sí, perquè havia tingut
el tema és que en aquesta posició de mitja punta tal vegada els jugadors són més importants, no?, que la zona d'extrem. No sé si en Pablo Torre, en Sergi Darder estan preparats o estaran contents i si els va rotant, no ho sé. Saps? Són jugadors que han quedat, jo crec, per ser protagonistes i ser titulars pràcticament el 90% de partit, no? Són futbolistes molt, molt importants. No ho sé com anirà.
A veure...
Tot sigui això, que sigui...
L'important és per pujar a primera divisió. Eh? I que aquests futbolistes eviti poder tenir lesió musculars, puguin evitar...
Sí, són molt de partits, sí.
Clar, perquè la lliga és llarguíssima, no? I ja veuràs quan entrem en el mes d'octubre, final d'octubre, que també tenim Copa del Rei per mig, no? Que
pugui I no hi ha aturades plantilla. De seleccions.
No hi ha, una. Per això mateix.
Per això.
Per tant, sí. I la segona és molt exigent. Per tant, jo crec que Luis García el que vol és tenir una plantilla competitiva, una plantilla llarga també, de futbolistes, que no hagi d'anar en el Mallorca bé a cercar jugadors per completar convocatòries quan tingui lesionats o sancionats, o a manco el mínim de jugadors i comptar, com dic, amb aquests futbolistes que ara han comentat. Tema de David López i de Luis Orejuela, jo crec que se'ls cercarà una sortida, però volen estar segurs que seran futbolistes que tindran minuts i que jugaran. Perquè...
Sí, per anar a seure a banquet un altre puesto seure... que quedin aquí.
Escolta,
no?
o reforci el Mallorca B, per exemple, bé. Luis Orejuela, no? Podria ser una altra opció. I que mos pot quedar per ventura d'Antonio Sánchez, però Luis García té clar que tindrà minuts i que era un jugador que el vol, fins i tot ja l'hem vist a altres ocasions, jugant de lateral dret, i és una posició que també ara en la lesió de Arnau Puigmal, que estarà 3 setmanes de baixa i amb en Cavatallut, no vol dir que se pugui anar tornant. Ara veure que aquest darrer fitxatge de Donald s'acopla un poquet, no? Però no se seva habitual jugar de lateral dret, sinó més central, més pivot, no? Que se podria acoplar. Sí, se podria acoplar, però jo crec que tota aquesta plantilla que ara mateix està formant el Mallorca no està per anar canviant posició de segon quin tipus de jugadors. Per tant, podria tenir Antonio Sánchez, si no té una oferta molt bona d'un equip de segona divisió i que pugui també ser interessant pel Mallorca, que pugui ingressar una quantitat d'obvés interessant, jo crec que Antonio quedarà. Però fins a les 12 de vespre està obert un mercat en el que podria haver fins i tot qualque sorpresa inesperada.
Ha
tornat a dir, quantes sortides.
Ha tornat a fuster.
Jo crec que quedarà.
Quedarà, trobes,
jo crec
no?
que sí. I Beriston també. Porter, jo crec que seran aquests tres. Fitzos, Arnau Tenas, Beriston i el Pichu Cuellar. Jo crec que ni la final jugarà amb el Mallorca bé. I si qualque moment s'ha d'anar tornant, tornarà possiblement amb en Pichu Cuellar, però jo crec que en principi seran aquests esporters.
Veurem si, com diu Antoni, vostè hi ha qualque sorpresa, tant en el capítol de sortides com també d'entrada. No sé si l'Ortia...
Aquesta d'entrada de darrera hora, com la de Guillermo Fernández, per exemple...
Són oportunitats que surten,
sí, però,
no?
Sí, però també perjudiquen a jugadors com Jandro, que podria, un migcampista que podria tenir la seva oportunitat ja d'una vegada per totes en el primer equip del Mallorca, i se li estan tancant un poquet finestres, no vull dir portes, però si finestres, podria ser una oportunitat per Cesc, que també un altre sí, cas igual. Sí. No sé, dir... Clar, si volem tenir futbolistes planter que a poc va impujant en el primer equip i tenir més oportunitat, clar, la incorporació ara mateix d'aquests dos darrers jugadors, un cedit i l'altre de 18 anys... Clar, se fa cada vegada més complicat, però també és vera que avui García Fernández ha fet feina durant aquest mes i mig amb aquests jugadors, i si accepta això és perquè haurà vist coses bones, per tant, de
sí, tal vegada aquests futbolistes haurien de pegar en el bot cedits a un equip que no tingui un objectiu tan ambiciós i tan exigent com el Mallorca, que ara mateix és pujar a primera divisió, no sé, tal vegada...
Pensava que eren jugadors de tercera, la temporada
per això,
passada.
Per això t'he dit que tal vegada necessiten rodatge fins i tot a primera federació, no ho sé, saps què t'ho vull dir, però bé, veurem què passa d'aquí en aquest tancament del mercat. Res, Xisco, fil obert en Somos, per si hi hagués qualque novetat durant aquest programa a l'estadi del Mallorca, i ràpidament anem a escoltar el darrer fitxatge, el 12, del conjunt vermell, John Donald, que va parlar pels mitjans del club només aterrar a l'illa.
Pues muy contento, con mucha ilusión ya de poder estar con mis nuevos compañeros y eso, de poder aportar al equipo. El interés que mostraron por mí desde el primer momento, ¿no? La confianza que me dieron desde el primer momento, que eso es algo muy importante para un jugador y sobre todo pues preguntando a los compañeros pues el buen grupo que hay aquí. Muy bien, la verdad. Al final desde el primer momento me transmitió pues sobre todo pues esa confianza que tienen en lo que puedo aportar al equipo y sobre todo también pues de la enorme exigencia que él tiene con sus jugadores y de la competencia que hay aquí, que es desde luego muy buena y que seguro que añade más valor al equipo. A nivel personal, pues eso, volver a sentirme un jugador importante, ¿no? De poder sobre todo aportar a este gran equipo y a nivel colectivo, pues obviamente lograr el objetivo y el sueño, ¿no? Que es volver a la división a la que pertenece este equipo. Un jugador muy físico, potente y bueno, pues con buena lectura táctica sobre todo, y otra característica mía es esa polivalencia en diversas posiciones. Pues muy bien, la verdad que el equipo dio una sensación pues de un equipo compacto, ¿no? Que tiene las ideas muy claras y sobre todo eso, que van todos a una y bueno, tanto los que empezaron como los que entraron, pues eso, que van todos a por el mismo objetivo y que muy, muy bien.
John Donald, el darrer fitxatge del Mallorca, que se va tancar a la jornada d'ahir, el darrer fins ara, perquè Toni Fuster acaba d'arribar a l'aeroport de Palma, el que ara mateix serà el darrer, el 13, en Guille, no?
Sí, Guille Fernández fa uns instants, acaba d'arribar ja a l'aeroport per firmar pel Mallorca. Ara ja no queda més que passar la revisió mèdica i firmar.
I firmar. Firma el seu contracte, serà traspassat per part del Barça, si no hi ha res de nou en aquestes pròximes hores, però Guille Fernández ja ha arribat a Mallorca per firmar amb el club vermell. Línia oberta a l'estadi de
Somoix.
Ha encertat,
el nostre company Xisco Ribas, quan encertat, ha dit que el Sebanes anava a l'aeroport.
Anava cap allà. Molt bé, sí, Xisco, sí.
Hombre,
molt bé, molt
idò,
bé.
Ara estem ben pendents aquí de men quan arriba.
Idò, no estarà molt perquè ja ha aterrat, ja l'hem vist amb en Seuane, per tant, d'aquí uns minuts segur que arribarà a l'estadi de Somoix, eh? Nortells també n'ha anat a...
Sí, també, clar.
També
és que faltava.
De Palma. Avui, de vinga, 1:26, fem una aturada pendents del Mallorca i hem de parlar també de l'UD Eivissa perquè recta final del mercat, veurement si se continua reforçant el club d'Amadeo Salva.
TV3 Ràdio és esport. Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 65 céntimos el kilo, el estofado de ternera balear al corte a 13,99 euros kilo, la lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mà. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Dissabte a les 6 del capvespre segueix amb Esports en Joc el futbol de segona divisió i primera federació.
En directe des de l'estadi Can Mises, UD Eivissa, Rayo Majadahonda.
Gol, 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 gol! Empat a l'Eivissa!
I des de l'estadi Pepico Amat, el Dense, Reial Mallorca.
Tot amb els millors comentaristes.
Hi ha una errada en la col·locació de la barrera, no vull fer de grinch, però és molt estrany que entri per fora aquesta pilota.
Les seccions amb els nostres col·laboradors i el bon humor.
Caramba, caramba!
L'emoció de l'esport a IB3 Ràdio.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.
Un minutet per arribar a l'una i mitja. Continuem amb Esportres Migdia i Vetres Ràdio, avui sobretot pendents del mercat de fitxatges. El futbol espanyol, hem parlat del Mallorca, continuem pendent d'aquesta arribada del Guille Fernández a l'estadi de Son Moix, però també volem saber la UD Eivissa, cap on van estirs en aquest darrer dia de mercat. Ahir va anunciar un fitxatge, Neri Ruiz, un central, un jugador que arriba per reforçar la defensa del conjunt de Raúl Llona. No sé si s'esperen més fitxatges. Saludam el nostre analista, en Antoni Torres. Toni, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com va això?
Bé, tot bé. Aquí intentant saber a veure si és molt alguna cosa encara amb aquella recta final.
Sí, recta final. Avui vespre se tanca. Hi ha hagut molt de moviments també a la UD durant aquest estiu. No sé, Toni, tu que coneixes 100% aquesta plantilla, aquesta nova plantilla, si trobes que fa falta alguna cosa també.
Bueno, jo crec que durant tota la pretemporada Raúl Llona ho ha expressat, que ell si trobava jugadors que fossin millors del que tenia, pues el mercat estaria obert hasta que tancàs, en aquest cas. Però sí, és veritat que després de la desfeta que van fer en defensa l'altre dia, era imprescindible buscar reforçar la part defensiva. Crec que han fitxat un central en que ja té seus anys, que ha estat en aquesta primera ref molts anys i que pot ajudar, és un central surt, que és el que li feia falta a l'equip. Mm. Jo crec que ara l'únic que podria arribar... Hem de tenir en compte que les fitxes de grossos ja la tenen coberta.
Sí.
O hi ha alguna sortida o té que ser jugador sub-23.
Sub-23, sí.
I, clar, es parlava molt de buscar un altre davanter, que té Manu Justo i té Javi Eslava, però que s'estava buscant si hi ha possibilitat d'incorporar una altra punta, però, clar, amb aquests condicionants, no sé jo si mouran fitxa o no.
Però tu trobes, Toni, que és primordial reforçar alguna cosa més que no sigui la defensa que se va fer ahir en l'arribada de Neri Ruiz? És primordial, s'hauria de fer sí o sí? O amb aquesta plantilla trobes que va bé? I si arriba qualque oportunitat, benvinguda sigui, però que amb aquesta plantilla, amb l'arribada del central, ja està bé així?
Jo crec que aquesta plantilla està bé, està equilibrada. De fet, a excepció d'extrema defensiu, que quasi es grosser per l'anna de les errades de l'altre dia, l'equip ja va ensenyar certes opcions de coses d'un equip treballat i d'un equip que pot dar molt millor rendiment. Ara, clar, si quan tens un equip que l'estàs formant en 18 incorporacions noves en guany i llavors de dir que s'ha regalat gols com l'altre dia, sí, tot es torna molt complicat. Si és veritat que en el minut 14 ja perdíem 2-0, però que va ser capaç, a més, en bons minuts, d'igualar el partit, però una altra errada infantil,
sí,
els va paralitzar amb
accés. Errades, expulsió, tot va passar factura.
Sí, tot va passar molt junt.
A més, comença la temporada, Toni, amb il·lusió, amb ganes de començar el primer partit, i en 8 minuts ja t'han marcat el primer, t'acaba un poc moral per terra, no?
Sí, no, és a dir, ja et dic que els 14 anaven 2-0, però llavors l'equip va de sa cara, i va haver un moment que va començar a triangular-se, sobretot. És un equip que de 3 quarts per amunt té moltes opcions. Aquest dia vàrem veure per la dreta Iker Varela i Ander Yoldi per banda esquerra, però estava Juan Carlos Lasso a la banqueta, estava Slava a la banqueta. Vull dir, és un equip que té moltes variacions a fer i moltes coses que provar, però, clar, jo crec que, i això estarem d'acord, que tot es basa en una solidesa defensiva que va ser el que li va mancar en aquest equip en el partit de la setmana passada.
Això acaba de començar, Toni, veurem què passa avui, si hi ha qualque reforç més ja per encarar aquesta temporada, però així, de primeres, t'agrada el nou d'Eivissa d'en Raúl Llona? Ets optimista pel que has vist fins ara entre pretemporada i el primer partit, és el que se va perdre, però bé, un poquet el que se va veure en Tequera?
Bueno, jo crec que l'equip és un equip que serà solvent, és un equip que té un migcamp molt fort, vàrem veure jugadors importants, Soldevilla, Pedro Ortiz, jugadors que marquen diferències. Sí, és veritat que crec que té molta marge de millora aquest equip, però crec que es pot veure una bona temporada, perquè els jugadors que han dut, indudablement, són jugadors que coneixen bé la categoria, jugadors que han jugat en aquesta categoria i jugadors que et donen la sensació de que tenen ganes d'intentar-ho una altra vegada, perquè és objectiu d'aquest Eivissa sempre comença igual, que hem de ser de la part de dalt, hem d'intentar espujar, i tota aquesta obligació que ens posàvem antes de començar no sé fins a quin punt a voltes és bona o menys bona.
Espera que aquest cap de setmana tinguem una alegria per cap misses, eh? En aquest primer partit de casa, que la gent s'enganxi també en aquest projecte. Torni. És així. Toni, parlem aquesta setmana, veurement com ha quedat la plantilla, veurement si t'agrada definitivament, eh?
Moltes gràcies.
Adéu, Toniat. Gràcies, que vagi molt bé.
Adiós.
Adéu, cuida't.
Dissabte a les 6 de Sora Baixa, eh? Al Camp Misses, que ja no sé, el Palladium.
No, Camp Misses.
A l'estadi de Camp Misses, Esportres en Joc començarem, arrencarem a les 6 de Sora Baixa i fins a les 12 del vespre, amb el partit entre l'AU d'Eivissa i el Rayo Majadahonda, i després ja amb el Eldense Real Mallorca des del Pepico Amat.
I d'un dissabte ple de futbol i d'emocions. 1:34, continuem parlant de futbol perquè aquest cap de setmana també comença la segona federació. Comença la segona federació amb 4 representants balears i avui volen saber com arriba en aquesta nova temporada un equip que acaba d'ascendir a segona federació, com és la Penya Esportiva, que debutarà diumenge a les 11 al Camp del Minera. El nostre company Víctor Sancho es troba amb el tècnic de la Penya Esportiva. Endavant, Víctor.
Doncs així és, estem amb el míster de la Penya Esportiva, en Ramiro González, a pocs dies de l'inici de la competició de Lliga al grup 3 de segona federació, el grup on estan la competició més important segurament pels equips balears fora de les nostres illes. Què tal, Ramiro? Debuten contra la Deportiva Minera en tierras murcianas. Supongo que ya hay ansias, ¿no?, de competir.
Sí, contento. Debutamos cerquita de casa, donde pueden ir familiares, amigos y bueno, con muchas ganas de competir ya. Es una pretemporada cortita, pero intensa. Intensa para montar el equipo, para todo, pero llegamos a recta final y yo principalmente estoy muy contento.
Te noto el rictus más relajado. Te lo he dicho al verte primero. La última vez que hablamos contigo estabais un poco tensionados, faltaban jugadores por completar la plantilla, 6 o 7 nos decías. Ahora ya estás un poco más tranquilo. No sé si también satisfecho con lo que ha llegado después.
Bueno, por un lado estoy contento porque para un entrenador también es importante dentro del grupo sentirse cómodo, ¿no? Y yo me siento súper cómodo con ellos. Y al final siempre pido que ser uno más y en ese aspecto estoy encantadísimo, o sea, pero encantadísimo. La verdad que quizás me siento todavía más cómodo que cuando llegué el año pasado al playoff, ¿no? A nivel de lo que nos manejamos, lo presupuesto que nos manejamos y eso, bueno, pues tenemos buenos futbolistas que podían ser mejores, pero también podían ser peores, ¿no? Pero veo un nivel de compromiso alto y sobre todo con gente que viene a hacer un buen año y con ambición.
¿Falta alguien por llegar? Habéis anunciado un último fichaje, un luxemburgués, 20 años, no sé, ¿qué más falta?
A priori sí, puede ser que un chico que está ya medio cerrado. A lo mejor deberíamos de incorporar uno o dos más, pero adaptando un poco la situación de la isla, como sabéis y tal, la plantilla tampoco puede ser muy extensa y de aquí para diciembre prácticamente creo que habrá una incorporación ahí. Con eso y la buena noticia de Adán, un chico juvenil que está entrenando con nosotros, que da un nivel óptimo, quizás alguna cesión que pueda haber aquí de la isla y bueno, bien, prácticamente cerrada la plantilla.
¿Qué se puede esperar del equipo? Porque tú sí que me has dicho alguna vez que somos un presupuesto, entre comillas, o no sé, de tercera, pero que vamos a darlo todo, ¿no? Cada partido como una final, etcétera, ¿no?
Bueno, pues a priori te da ese respeto, ¿no? De saber que hay equipos como, pues, como Lorca, como la Nucía, Intercity, ¿no? Equipos de un nivel de presupuesto muy alto. Luego tenemos que ver si la diferencia entre jugadores dicta el presupuesto, ¿no? Porque yo confío que al final en esto del mundo del fútbol hasta primera vez hay un salto de calidad muy grande, como puede ser la UD cuando nos enfrentamos a ellos, que tú ves. Pero creo que la segunda ref va a ser muy difícil, va a ser muy competida, pero que al final no creo que haya tanta diferencia entre futbolistas, ¿no? Puede ser que dentro de cada equipo haya uno, dos, tres que marque una diferencia abismal, pero creo que es saber competir, saber a qué campo vamos y adaptarnos siempre a eso. Es verdad que muchos jugadores nuestros debutan en esa categoría y hemos renovado 10, 11 jugadores, pero porque no son, el año pasado decía que eran de segunda ref y aquí estamos, ¿no? Entonces, bueno, por un lado estoy tranquilo porque la exigencia del club salvarnos y luego está la nuestra, que es la ilusión venir a no hacer solo eso, ¿no? Al final siempre hay que intentar en la vida mirar un poco más arriba y yo creo que así va a ser.
Te he escuchado en alguna entrevista presionar arriba fuerte y atacar rápido, ¿no? No tener la pelota por tenerla, transiciones, ataques rápidos, ¿no?
Bueno, al final lo que no queremos es que llevar el peso de los partidos, ir a campo tan grande donde nosotros tendremos que llevar el peso del partido, porque los presupuestos dicen que hay equipos que tengan que arriesgar que nosotros, ¿no? Arriesgar en ese sentido. Nosotros este campo lo vamos a tener muy mecanizado. Yo es que al final el fútbol lo entiendo por llegar a portería en los menores toques posibles, como digo yo, ¿no? de una forma u otra, a veces sea un poco más directo o menos, pero sí llenar el área y jugar alto para intentar, pues eso genera mucha falta en campo contrario, que nos dé tiempo a replegarnos y sobre todo ataques certeros, pero me gusta jugar por fuera, me gusta que haya centro y remate, por eso jugamos con dos delanteros y dos medias puntas y me gusta un poco que cuanto más ataques creo que el rival al final echará ese pasito para atrás, ¿no? Y no ser nosotros el que lo eche hacia atrás.
Yo sé que a los entrenadores nos gusta personalizar, ni a los jugadores tampoco, pero ¿qué van a ver diferente los aficionados de la Peña? Además, este año que va a tener más repercusión, porque se van a ver más imágenes de vuestros partidos. ¿A qué le va a llamar más la atención, crees tú, que no tenía el año pasado la Peña, cuando vea al equipo atacar? No sé, algún jugador, algún tipo de automatismo que tengáis ya más trabajado.
Bueno, al final lo que yo vengo trabajando es que se parezca a lo del play-off, ¿no? Creo que incrementamos el 50% los goles de los delanteros en 5 jornadas más el playoff. Jugadores que habían subido un registro de goles muy alto. El equipo en todas las eliminatorias ganó 4 partidos y empató 2 en las eliminatorias. Fuimos superiores a casi todos, quitando la Armilla, que fue lo más parejo. A nivel de ocasiones generamos entre 14 y 17 ocasiones por partido. Y creo que el espectador cuando viene a ver eso. A mí lo que me gustaría cuando me siento ahí es que el equipo genere. Y luego pues que sea valiente, que arriesgue, pero que sea muy intenso, que robe alto y que se identifique con ese es el proyecto mío. O sea, al final es un equipo muy intenso, un equipo agresivo y un equipo agresivo con la portería rival.
La última vez que bajó la Peña a Tercera Federación, subió también por la vía rápida, como lo hicisteis vosotros el año pasado, fue en 2019 y vinieron los mejores años increíbles. Se jugó un playoff a segunda, finales, semifinales para subir a Primera Federación, o sea, fueron años increíbles, ¿no? No sé, ¿sueñas con hacer algo así?
Sonrío, me pongo los pelos de punta, ¿no? O sea, al fin y al cabo el que se diga esto siempre sueña con hacer algo, ¿no? El año pasado lo hizo el Poblense, entonces sueñas con que por qué no, o sea, al fin y al cabo es adaptarnos rápido a la categoría, competir, minimizar errores e intentar acertar más que el rival, ¿no? Pero claro que tienes esa ilusión, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, yo empecé con esto de segundo, pero cuando fui de primer entrenador con la Peña Independent venían 14 chicos de regional. Y claro, al principio decía, ¿sabes dónde vas a quedar, no? Pero luego, pues soñé y jugamos un playoff y casi conseguimos ascender. Entonces yo sí que sueño, en la vida hay que soñar, porque si no, yo no estoy aquí para asimilar que vamos a estar entre los 5 abajo todo el año, porque no lo quiero. Que pueda suceder, sí, pero no lo quiero. Entonces, claro que vamos a mirar. ¿Por qué no vamos a mirar de frente a la gente, no? Entonces, vamos a ir a mirar a los equipos igual que con ese respeto, pero con el justo que también nos hagamos respetar nosotros en cada campo.
Y nada, la última. Deportiva Minera, supongo que ya domingo 11 de la mañana, quedan días todavía, pero supongo que ya algo habrás visto, ¿no? Según se acerque el partido, miraréis más todavía, pero ya algo habrás visto. Es un equipo que ha sonado los últimos años, porque en Copa del Rey ha jugado contra equipos importantes, mediáticos. Entonces, no sé, entiendo que será una visita complicada, ¿no? Porque es un equipo que está en auge los últimos años, ¿no?
Sí, justo ahí teníamos un jugador, que era Juanmi, que estuvo allí, jugó contra el Madrid. Y bueno, al final sabemos que es un club de mucho dinero, que tiene muy buenos futbolistas. Pero las medidas del campo dice que tampoco va a ser un partido a lo mejor muy vistoso, ¿no? Por el calor, por las medidas. Entonces ahí es el primer día donde nos tenemos que adaptar a competir rápido y a minimizar errores. Los hemos visto un poco, no mucho, porque no hay muchas imágenes por las que puedas, pero nos estamos preocupando más de nosotros, saber al campo que vamos, que es similar al de San Miguel, y minimizar errores, saber que es un coco, que es, al final tiene futbolistas de mucho nombre, ¿no? Pero a base de eso es lo que digo yo, ¿por qué no los nuestros años que vienen van a tener mucho nombre? Porque al final hay un año que el jugador se hace un nombre. ¿Dónde? ¿Y por qué no aquí, no? Tenemos perfiles de futbolistas buenos. Han venido los que acompañan, los que han ascendido. Creo que hemos acertado, ¿no? Y yo veo que puede haber grandes noticias en este equipo, ¿no? Tengo mucha esperanza. Ha venido Sancho, un delantero que la verdad que tiene unas cualidades muy buenas, que está por explotar todavía. Suli es un central muy hecho, pelón, acompañado con los que tenemos, con Carlos, con Marí, con Yul. Entonces, tenemos buenos futbolistas. ¿Dónde vamos a estar? Lo que nos dice la categoría. A partir de ahí, pues veremos semana a semana que cómo podemos ir de mirar de frente a los rivales.
Muy bien, muchas gracias, Ramiro. Molta sort, amb una penya amb esperança per començar aquesta temporada del grup 3 de Segona Federació.
Muchas gracias.
IB3 Radio As, informació. Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. IB3 Ràdio, Esports 3.
15 minutets per arribar a les dues. Tot d'una, tornarem a Son Moix per saber les darreres novetats d'aquest mercat de fitxatge. Recordeu, Guille Fernández acaba d'aterrar a Mallorca per signar el seu contracte amb el Club Vermell. Ha de passar la revisió mèdica, però tot fa indicar que Vora Baixa se farà oficial aquest fitxatge. Migcampista procedent del Barça Atlètic. Però abans, ja és aquí, na Marta Sampas per xerrar de tennis, perquè des d'ahir està en marxa un dels majors esdeveniments de la Rafa Nadal Academy. És la 8a edició del Rafa Nadal Open by Movistar.
I doncs sí, Miqui, efectivament, avui xerram d'aquest torneig, d'aquesta 8a edició ja de Rafa Nadal Open by Movistar, i ho feim amb qui millor coneix el torneig, que és el director, en Joan Suàcia, el qui ja saludam. Joan, com estàs? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, com anem?
Beníssim, bé, primer de tot, gràcies per ser nosaltres avui a Es Postres i xerrar d'aquest torneig, que avui heu encetat ja el quadre principal, que aquesta 8a edició ja està en marxa. Conta-mos un poc aquests primers dies com estan anant.
Bueno, pues moltes gràcies a vosaltres per tenir temps per a nosaltres. Bueno, molt contents, la veritat és que ja són 8 edicions i bueno, molt contents de la rebuda que ha tingut els anteriors anys. Cada any crec que estan fent més cosetes perquè la gent s'apropi aquí, perquè disfruti de venir amb la família, amb els amics, a passar el dia aquí, a veure tennis. I bé, fem tot el que està en les nostres mans perquè s'ho passin de la millor manera possible.
Exacte, això ara ho deia ja fins diumenge, hi ha oportunitat de veure els partits, ara ho contarem, però per ubicar un poquet a l'oient, s'es Rafa Nadal Open by Movistar, a la categoria ATP Challenger 75, conta-mos quins tenistes se trobaran en aquest torneig.
Bueno, aquí nosaltres, la veritat és que un Challenger és un torneig, jo sempre ho explic d'aquesta manera, som a la segona divisió dels tennis, diguéssim, tot i que en els tennis no hi ha divisions, perquè a vegades tens jugadors que segons les setmanes pues, necessiten jugar aquest tipus de tornejos, i sobretot és una plataforma per jugadors joves que en el final acabaran estant en els millors estadis del món en els molt pròxims anys, i d'això se tracta, no? De veure jugadors que estan, que estan en un moment en el qual volen despegar i que seguríssim que els veuràs aviat per grans estadis. Han tingut jugadors molt bons aquests anys, han tingut en Murray, han tingut en Cilic, han tingut Verdasco, han tingut Andújar, han tingut jugadors de molt alt nivell. I després també han tingut jugadors com jugadors joves, Rune, Alcaraz, jugadors que han passat per aquí i que després pues, estan de davant, no? En els grans estadis del món.
Sí, sí, doncs sens dubte un escenari, no? de talent vigent, però també de talent futur, i és una oportunitat de veure, no? com arriben aquests joves tenistes que de ben segur, bé, ja amb els noms que has esmentat, és una prova evident de que després tenen aquest talent que ja fan que continuïn en la seva seva carrera, però ho deies, un escenari també per el públic, una oportunitat per veure tennis de gran nivell, tot i ser jugadors joves, i a més fer-ho de forma gratuïta, que això és destacable, perquè és tan sols entrar a la pàgina web i es poden descarregar entrades per poder gaudir de bon tennis.
Exacte, sí, sí, la nostra idea és acostar els tennis a tothom, que tothom que li fa ganes venir aquí a passar una estona agradable. A més, aquesta setmana que tenim superbon temps, gràcies a Déu, però és que la previsió meteorològica mos acompanyarà. I, bueno, animo a tothom que tingui un interès en venir a tant a vores torneig, jo coneixo l'acadèmia, anar al museu també. Crec que és una setmana ideal per poder fer això i per poder passar una bona estona aquí amb amics i amb família, que sempre serveix.
RafaNadalOpen.com, allà poden descarregar l'entrada, i a més amb aquesta entrada també ja comentaves la part atractiva que no és per menys, xerram de la Rafa Nadal Academy, torna't a celebrar ja mateix en aquestes instal·lacions que són una autèntica passada, i en l'oportunitat també de visitar el museu a un preu també reduït, no? si vas amb l'entrada descarregada, per tant pot gaudir d'un dia de tennis ben complet allà.
Exacte, pot passar un dia ben entretengut.
I, Joan, conta-nos un poc noms destacables, perquè, clar, a la Rafa Nadal Academy hi ha tenistes que es formen a diari i que, evidentment, supos que els hi fa especial il·lusió els torneigs de casa, però noms que arriben de totes parts del món per disputar aquest torneig, que, clar, a més, amb 8 edicions ja parlam aquest any, la 8a edició també ho fa reconegut, no?, i que hi vulguin venir a participar. I quins noms destacaries? Quins tenistes dius, ostres, atenció a aquest noms, no?
Bueno, nosaltres tenim el nostre jugador, diguéssim, número 1, que és en Dani Rincón. En Dani Rincón va guanyar el US Open Junior. L'any passat va venir aquí, va guanyar els torneigs. És que va tenir un any complicat en aquest deport, que és el nostre, que són les lesions. I ara torna a estar una altra vegada en forma i esperant que ho faci molt bé. Tenim jugadors de l'acadèmia i nosaltres, la nostra idea, doncs, evidentment, és que aquests jugadors que tenim aquí tot l'any, que se formen, que venen de, doncs, de tots els llocs del món, doncs, tinguin una oportunitat, és que tenen, evidentment, diguéssim, la qualitat per poder competir dins d'aquesta categoria, que és una categoria molt alta. És la fase prèvia, que s'està jugant, se va jugar ahir i se juga avui. I a partir d'avui també, que obrim el quadre, doncs tenim jugadors... bueno, en el final de la setmana que tenim nosaltres, una setmana una miqueta, anem a dir, complicada, en el sentit que és la primera setmana de Grand Slam, primera setmana de US Open, llavors això fa que els 100 primers d'esquadra doncs no hi puguin participar. Senzillament perquè els 100 primers d'esquadra són els que entren directament a US Open, amb la qual sempre estan una miqueta pendents fins al darrer minut dels jugadors que clar, ho han perdut a la quali o que venen d'una altra banda per poder participar. Normalment trobes jugadors entre els 100 i els 200, 250, que són jugadors, com te deia abans, jugadors joves i jugadors que han estat, pues, que han estat bons i que potser tenen un mal moment o que estan intentant recuperar rànquings. L'any passat, per exemple, van tenir en Bacherot, que després va guanyar un Master 1000 la mateixa temporada. Wow. En Rafael Jodar havia de jugar... Sí. En el darrer minut va estar aquí, no va poder jugar per un problema físic. Però, bueno, sí, aquests són els perfils de jugadors que te trobes. I nosaltres, evidentment, apoyant en els nostres des d'aquí i amb moltes ganes de que ho facin bé.
Que bé, doncs mira, ja com des d'ahir, amb aquests partits de prèvia, però el cap de setmana s'anirà posant més i més interessant amb els quarts de finals, les semifinals i les finals, i també en tot un acompanyament en aquests, el que són els partits, el que és la part esportiva com a tal. Dèiem, ja de per si l'acadèmia s'està espectacular ja, passejar, poder anar al museu, però també dins dels torneigs hi ha diferents esdeveniments que acompanyen, no?, per poder dir que el torneig va més enllà de la raqueta i dels partits, poder quedar ja tot el dia. Per exemple, a mi m'ha despertat especial interès això de dissabte, no?, que hi ha un tie-break amb vins i tapes. Vull dir que és també una part molt social, no?, el torneig.
Sí, nosaltres intentant donar-li aquest caire, intentant que la gent, que a part de gaudir de les instal·lacions, els torneigs, del museu, pues, també muntem events socials. Tenim, com comentaves tu, des de divendres tenim un event molt, molt xulo de tapes i de diferents restaurants, que molts molt bons restaurants de Mallorca que oferim aquí, amb diferents bodegues, a partir de les 7:30 del cap vespre de divendres, que estan tots convidadíssims.
Beníssim.
A poder venir, i després dissabte sí que organitzem també a partir de les 8:30 un tardeo, que també serà molt divertit i que cada any sol ser un superèxit. Esperem que guany també la gent acudesqui i vengui aquí a passar una
segur,
bona estona.
Segur. No sempre hi ha l'oportunitat de veure bon tenis a Mallorca. El nom lligat en aquesta disciplina sempre va ser i serà eternament el d'en Rafa, i que millor que tenir aquesta oportunitat que la seva pròpia acadèmia hagi aquest torneig en tanta qualitat, el Rafa Nadal Open by Movistar, en aquesta 8a edició i amb un seguit d'activitats que l'acompanyen. Ja per acabar, Joan, no sé si en Rafael s'hi acosta o no, a veure aquestes futures promeses o pràcticament actuals, diria, també.
David fa una estona per aquí, supos que està prestant atenció a les evolucions dels diferents denistes.
Clar. Que bé, i d'en Rafael també ben pendent d'aquest Rafa Nadal Open by Movistar, a l'acadèmia ja a Manacor. Hem xerrat amb el seu director, en Joan Suasi. Joan, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer poder xerrar aquesta estona amb vosaltres i que sigui un èxit, que de ben segur que ja ho és.
Super, moltíssimes gràcies pel vostre temps i per l'atenció en els torneigs.
Idò, en xerrarem de ben segur la pròxima edició. Gràcies, Joan, una ferrada.
Gràcies, vagi bé. Adéu,
adéu. Adéu, adéu.
Sí, gràcies a Marta Sampas. Hem parlat de tennis. Res, recta final d'aquest Esport 3 d'avui, dimarts, moment per tornar a l'estadi de Son Moix.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Han de tornar a l'estadi mallorquinista per saber si tenim qualque darrera hora pel que fa al mercat de fitxatges. Ho comentaven, ja ha arribat a Mallorca Guille Fernández. De moment, el darrer fitxatge del conjunt vermell, a falta de que passi la revisió mèdica. Som Moix, Xisco Ribas, ha arribat a l'estadi en Guille?
No, encara no ha arribat aquí a l'estadi Sant Moix, el que serà, no? El 13 fitxatge, el nou fitxatge de l'equip mallorquinista. Seguim aquí, pendents als mitjans de comunicació per veure l'arribada del que serà a les pròximes hores que es convertirà, no?, en nou jugador del Mallorca. De moment es respira un ambient ben tranquil aquí al pàrquing de Sant Moix. No hi ha massa moviment. I això, com te deia, pendents, sí, no?, de que arribi Guille Fernández, que ha aterrat fa unes hores ja aquí a Mallorca i ja està rebut per Pablo Orteiz i Seone.
Sí, ha arribat a Mallorca, tal vegada primer passa revisió mèdica i després ja s'anirà cap a l'estadi, sí, per firmar el contracte, no?
Tant de bo sigui un jugador important i destacat, eh? Perquè això tant, és un futbolista de planter d'altres equips. Tenint aquí futbolistes també del Mallorca B i de divisió no, sí, importants, no, sí, i que han fet pretemporades. Ha de ser molt diferenciada.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
També és cert que un jugador que ve del Barça també és un jugador que té expectatives altes, no?, que han de confiar que segurament si surt bé, perquè en el Barça també han de tenir present que és complicat perquè ara voten el primer equip, perquè també hi ha molta competència. Veurem si Guille Fernández és un d'aquest cas, que és un gran jugador, però que ara mateix no té lloc a la primera plantilla del Barça d'en Hansi Flick. Què sabem d'aquesta darrera incorporació, si tot va bé, a la revisió mèdica, Xisco?
I de vegades, i ara bé comentaves, no?, que si ve d'un planter com és el del Barça, que ha de tenir galons, per exemple, ja aquesta pretemporada va disputar algun altre partit, no?, amb la primera plantilla del Barça, com per exemple un amistós contra el Birmingham anglès, va jugar una mitja horeta de suplent, Guille Fernández, i clar, si bé no ha estat, no?, en dinàmica de primer equip, entre entrenaments, algun amistós i tal, de jugar amb jugadors de primeríssim nivell, algo s'ha de ferrar. És que és un jugador molt, molt jove, té 18 anys, va néixer a Rubí, la localitat catalana de Rubí, i és un jugador molt jove. Veurem en quina projecció, no?, fa aquest fitxatge en Pablo Orteiz, si més bé un fitxatge en projecció cap al futur, que té tota sa pinta, perquè un jugador de 18 anys que no ha jugat a futbol professional ve de jugar a la segona federació o primera federació amb el Barça Atlètic, un migcampista de tall més bé ofensiu, que no tindrà fàcil dins el Mallorca, perquè és una de les posicions que tal vegada estan més ben cobertes a la plantilla de Lluís García, entre Pablo Torre, Àlex Sala, fins i tot Sergi Darder, que pot jugar en aquesta demarcació. Per tant, veurem com encaixa el català Guille Fernández, tan jove, en aquesta nova plantilla de Lluís García, i quina utilitat li dona l'entrenador del Mallorca.
Veurem quin paper té a la plantilla d'aquesta temporada, però en principi serà un traspàs, per tant, és una aposta de futur d'en Pablo Ortells en vista a més temporada. Res, Xisco, hem d'anar tancant, pendents de Son Moix, durant tot el dia, pendents d'aquestes darreres hores i possibles novetats en quant a entrada i sortides en el Mallorca. Estem en contacte, Xisco.
Estarem ben pendents.
Molt bé. I Toni Fuster, també avui és un dia d'aquest de mercat que agrada.
Sí, interessant.
Com es tanca la plantilla.
Sí, ja no tan sol pel Mallorca, també hem de pensar que els altres equips balears també tanquen avui el mercat i Barreja també de primera i segona.
I doncs estarem pendents d'aquest mercat durant tot el dia a IB3. Toni Fuster, com sempre, moltes gràcies.
Vinga, com sempre.
Adéu, que vagi molt bé. Ara et sentim a l'informatiu. Segon per arribar a les dues. Així acabant, tornem, com sempre, demà puntuals a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dimarts. Que vagi molt bé. Adéu.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Juan Luis Marcos.
Bon dia, sol des dues.